Tarda avui dilluns 20 de gener i us parla la Sara Vella.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Que el Temerari està d'aniversari. Enguany fa 10 anys que el projecte començava a rodar amb l'objectiu de construir un espai autogestionat obert a la participació popular per treballar per la transformació social i política. Per celebrar-ho, organitzaran 5 grans actes que tindran lloc al llarg de l'any. Des de l'entitat es mostren molt satisfets de poder celebrar aquesta fita d'un projecte col·lectiu que creuen que està molt viu i que és més necessari que mai a la ciutat. La comissió encarregada d'organitzar els actes de celebració dels 10 anys han presentat aquest dilluns les activitats que serviran per celebrar l'efemèride. La primera cita arribarà amb la tradicional calçotada de l'entitat al Parc de Can Bernet. Aquesta arribarà el 22 de febrer i té com a principal novetat que enguany la coorganitzen juntament amb l'Esbart Sant Cugat, que celebra 50 anys. Durant els pròxims dies, les dues entitats donaran més detalls per poder assistir a la calçotada. El mes de maig tindrà lloc un sopar de germanor amb les persones i entitats que hagin estat sòcies de Cal Temerari al llarg dels anys. La següent cita arribarà per la revetlla de Sant Joan i és que des de Cal Temerari s'han proposat organitzar un sopar popular amb concert al carrer, celebrant així que tot just farà 10 anys que la taverna, el restaurant de l'entitat, va obrir per primera vegada les seves portes. Tot i que encara no se saben els detalls, la comissió de la celebració està treballant en un gran acte que tindrà lloc el 4 d'octubre. Aquest serà l'acte central de la celebració i serà una jornada que comptarà amb la participació de la taverna i de Cal Temerari. El punt final a la celebració del seu desaniversari anirà de la mà del Quinto de Nadal, una cita que l'entitat organitza cada any i compta amb la participació de centenars de santcugatencs.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Aquest dilluns 20 de gener s'han publicat les llistes provisionals de la convocatòria extraordinària de les escoles bressol municipals La Mimosa i Gargot. De les 29 places que oferien entre els dos centres, fins a 22 famílies han preinscrit els seus infants. La Mimosa, que oferia 19 places, ha rebut 4 peticions, fet que garanteix a tots aquells inscrits la plaça. Pel que fa a la Gargot, caldrà fer el sorteig de desempat que ordeni les preinscripcions, i és que de les 10 places que oferien ha rebut 18 sol·licituds. Aquest dimarts i dimecres s'obre el període per presentar, si s'escau, les reclamacions pertinents. El 23 de gener es farà el sorteig del número de desempat i el 24 es publicaran les llistes definitives. Finalment, del 27 al 31 de gener es podrà fer la formalització de la matrícula. Aquesta convocatòria extraordinària respon a la trentena de places que han recuperat la Mimosa i la Gargot i que havien quedat en suspens arran d'una petició tècnica de la Generalitat.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Sant Cugat ha rememorat aquest diumenge el seu passat rural amb la tradicional Rua dels Tres Tombs. 13 carrosses i una trentena de cavalls han recorregut el centre de Sant Cugat. A l'inici del trajecte s'ha aplicat el protocol per garantir el benestar dels èquids que s'han detectat quan s'han detectat perdut dues carrosses que no seguien la normativa perquè els guarniments no estaven instal·lats correctament. Per tant, no han pogut fer la cavalcada. Jordi Vell és el president de la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat.
Molt bé, molt el recorregut doncs, bé, no hi ha hagut grans incidències. Hi ha hagut un petit problema amb els guarniments i això, llavors hem decidit parar-ho i ja està, i com ha de ser, ja està.
Enguany, la Unió ha fet de banderera amb motiu del 125è aniversari. Sentim el president de l'entitat, David Pujol.
És un honor que una entitat, una comissió tan tradicional i antiga com la Comissió dels Tres Tombs de Sant Antoni, hagin pensat en nosaltres en ser banderers aquest any, és un honor. I aprofitem, mira, és una manera de començar les celebracions del 125è aniversari de la Unió.
La benedicció dels animals ha estat un dels moments més participats, amb centenars de persones aplegades amb els seus companys peluts i també amb plomes i escates perquè rebessin l'aigua beneïda dispensada per mossèn Emili Marlés. La Rua dels Tres Tombs és la cirereta en el pastís de les festes de Sant Antoni Abat. Una altra de les propostes destacades ha estat l'encesa dels foguerons aquest dissabte, que ha comptat amb la implicació dels Diables, l'entitat sardanista i els Caparrots. A més, s'hi ha estrenat una nova proposta, una batalla teatralitzada entre Sant Antoni Abat i el Dimoni. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha celebrat que s'hagi pogut recuperar tota aquesta part d'una festivitat.
hem pogut tenir i gaudir de la festa de Sant Antoni, que ens fa recordar aquell passat més de pagès i rural del nostre poble.
Com ja és habitual, entitats animalistes han protestat contra la celebració dels Tres Tombs. Per una banda, la plataforma animalista Sant Cugat, La Paz, ha seguit la rua de manera discreta, documentant tot el que passa i amb la perspectiva d'elaborar un informe. D'altra banda, Barcelona i Vallès Animal Safe ha seguit la cavalcada a la cua, en silenci i alçant cartells contra el que consideren una tradició que vulnera el benestar dels animals.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Emma Vilarasau ja té el seu primer gran guardó al sac i ben lligat. L'Acadèmia del Cinema Català li ha lliurat aquest dissabte el Premi Gaudí com a millor protagonista femenina per Casa en Flames. La Sant Cugatenca ha reivindicat la capacitat del cinema per normalitzar les diversitats de cossos, raça i també d'edat.
Hi ha belleses lluminoses, divertides, curioses i d'altres que no, però si li posem el foco i ho normalitzem, potser perdríem aquesta por tan irracional que tenim a l'envellir i a morir. I potser moltes dones deixaríem de castigar els nostres cossos per retrasar aquest moment que d'altra banda és inevitable.
Vilarasau s'ha imposat en una categoria on competia amb Àngela Molina per Polvo Serán, Maria Rodríguez Soto per Mamífara i Patricia López Arnaiz per Los Destellos. Casa en Flames s'han dut 3 estatuetes en una nit on el 47 ha estat la gran triomfadora amb 7 premis. Encara queden 2 grans cites on Vilarasau pot eixamplar el seu palmarès. Els Premis Feroz, que lliura la crítica el 25 de gener, i els Goya de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, que serà el 8 de febrer.
Info migdia.
Més de 10.000 euros s'han recaptat a la 18a edició del concert Música per la Solidaritat organitzat pel Rotary Club aquest diumenge al Teatre Auditori. 9.000 euros es destinaran a Polseres Candela, que lluita contra el càncer infantil, i els altres 1.000 euros serviran pel projecte contra la polio del Rotary Club. La Reina del Pop, banda tribut a l'Oreja de Van Gogh, ha fet ballar el públic assistent amb les cançons referents del pop espanyol. Cugat Mèdia és un dels col·laboradors de l'acte.
Info migdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
El tercer dilluns de gener, també anomenat Blue Monday, es considera el dia més trist de l'any segons una fórmula pseudomatemàtica creada pel psicòleg Cliff Arnold, que té en compte paràmetres com el clima i els possibles deutes contrets a causa de les festes nadalenques. La teoria, no exempta de controvèrsia, es va utilitzar en el seu origen per publicitar una agència de viatges britànica. Malgrat tot, la psicòloga Ruth Canals considera que després de les vacances i trobades de Nadal sí que és habitual patir una baixada d'ànims. Tal com ha explicat la psicòloga Alfabes Comptades, Canals atribueix aquesta baixada d'ànims a l'efecte reentré, és a dir, a la tornada a la rutina, tal com passa al setembre, després de les vacances d'estiu. A més, el gener té un afegit, la pressió que ens imposem a nosaltres mateixos pel sentiment d'inici d'any amb els propòsits d'any nou i la mirada retrospectiva al passat. Els dies més curts, el fred i les despeses nadalenques també contribueixen en el desànim. Alguns consells de l'experta per sentir-nos millor durant aquesta època són aprofitar la llum solar, passejar per fer exercici de forma regular, alimentar-se bé i incloure a la dieta aliments rics en triptòfan, com el gall dindi, el tofu, els ous i els lactis. Canals també recomana practicar ioga, realitzar tècniques de relaxació i descansar bé.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I en l'àmbit esportiu, una notícia trista: ha mort Ferran de la Roza, anomenat Piwi, als 55 anys després d'una llarga malaltia. Piwi va ser un dels fundadors de l'entitat i també era el soci número 1 del club, exjugador i capità, exentrenador, delegat i encarregat de moltes tasques al club. Des del Rugby Sant Cugat han lamentat la seva pèrdua com un cop molt dur i diuen que sense ell el club no seria el que és. I de moment això és tot. Podeu trobar més notícies a www.cugat.cat.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Club Healthin patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya Joan Garcia i que, per tant, toca fer un repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, bon dilluns.
Igualment, Alba.
Com ha anat aquest cap de setmana?
Doncs aquest cap de setmana, com sempre, molts marcadors, molts resultats i pendents d'alegries que ens ha donat l'esport santcoatenc. Sense anar més lluny, el primer equip masculí del rugby santcoat s'ha classificat per la fase d'ascens a divisió d'honor, màxima categoria estatal, i d'altres que us anirem explicant en aquest espai radiofònic.
Repassarem aquests marcadors d'aquest cap de setmana, però no només això, la nostra audiència ja ho sap, a l'Esport en Marxa sempre us acostem protagonistes de l'actualitat esportiva. Joan, avui ho faràs amb representants ben diversos de la ciutat. Què ens tens preparat?
Doncs mira, un menú farcit d'esports en quatent, com no podia ser d'una altra manera. Parlarem amb el millor jugador de rugby a 7 espanyol, segons ha atorgat la Federació Espanyola de Rugby. És Pol Pla, va ser olímpic, i donem un cop d'ull a la seva trajectòria, a la seva carrera, i evidentment també és un dels jugadors franquícia de la selecció estatal. També farem temps pel golf, per l'escola de club de golf Sant Cugat. Una de les seves jugadores joves, la Nagore Martínez, ha triomfat a la Copa Andalusia i també tindrem alguna primícia. I qui millor, per explicar-ho, que el director de l'escola del club de golf Sant Cugat, Libo Gine. I per acabar us parlarem d'una iniciativa, la d'Òmnium Cultural, amb la campanya per l'esport en català. Fins al moment ja s'han adherit 14 clubs de casa nostra, de la nostra ciutat. Tindrem un dels seus impulsors i també difusors d'aquesta campanya, és el Frederic Brasó. Com pots veure, Alba, doncs molt entretingut i molt farcit d'esport.
Un menú ben farcit, com cada dilluns, Joan, el que ens acostes. Abans, però, d'abordar tota aquesta informació, si et sembla, repassem en format breu els resultats d'aquest cap de setmana.
Començarem. DSB Club Voleibol Sant Cugat 3, Saire la Ballena 1.
La Sant Cugatenca remunta en el set inicial guanyat per l'equip canari. Les de Leo Passarine ocupen ja la cinquena plaça.
Rugby Sant Cugat femení 33, Crat 17.
Triomf important de les de Panxi Castroviejo per jugar-se la permanència matemàtica a la Lliga Iberdrola al camp del Barça aquesta propera jornada.
Sant Roque 0, Rugby Sant Cugat masculí 61.
Els Sant Cugatencs s'imposen còmodament i es classifiquen per a la fase d'ascens a divisió d'honor.
En futbol, 25 de setembre 2, Sant Cugat masculí 2.
Els vermell i negres deixen escapar el triomf amb un penal en contra als darrers minuts de joc.
Més futbol, Mataró 3, Sant Cugat femení 1.
Un 3-0 inicial al primer temps deixa sense reacció a les Sant Cugatenques.
Caserres 4, futbol sala Sant Cugat femení 3.
Les de Manel Muñoz trenquen una ratxa de dues victòries consecutives a la pista del quart classificat.
Més futbol sala, Mataró 4, Olímpic Floresta 5.
Els florestans encadenen el cinquè triomf consecutiu i ocupen la quarta posició.
Mataró 6, Oxigen patiu que club Sant Cugat masculí 1.
Contundent golejada a la dels Sant Cugatencs que continuen a la part baixa de la taula.
En bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 90, Tecla Sala 60.
Tercer triomf consecutiu dels de Gavi i Payet, que es consoliden a la mitja taula.
I per acabar, últim marcador, en vol Sant Cugat 32, Sant Quirze 20.
Els santcugatencs continuen liderant el grup D de Primera Nacional i ho fan amb mà de ferro. Joan, jo ja m'acomiado de vosaltres, us deixo amb tota aquesta teca esportiva que ens tens preparada i que ens has explicat fa uns minuts, i quan passin 5 minuts de 2:15, ja ho sabeu, tornem per parlar del Sant Cugat City of Film. Ho farem amb la tècnica de turisme de l'Ajuntament, Marta de Castro, a qui li preguntarem quina valoració fa d'aquesta proposta que es va posar en marxa fa 3 anys. I coneixerem també, Joan, quants rodatges, anuncis, sèries i pel·lícules s'han rodat a Sant Cugat aquest 2024. No us ho perdeu. Fins ara.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Comencem aquest Esport en Marxa. Avui és dilluns i, com sempre, toca donar un cop d'ull a l'actualitat esportiva. I una actualitat esportiva que passa per parlar d'un nom propi, un jugador de rugby santcugatenc, que és el Pol Pla, que ha estat escollit per la Federació Espanyola de Rugby millor jugador de rugby a 7. Pol, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, suposo que sempre que t'atorguen un premi és força important, però en aquest cas, millor jugador de rugby a 7 espanyol. Què vol dir això?
Bueno, això són uns premis, uns reconeixements que aquest any per primera vegada doncs, ha organitzat o ha volgut donar la Federació Espanyola. I bueno, bàsicament no deixa de ser una cosa nacional pròpia, però bueno, pues és un reconeixement a una feina, a una trajectòria, i al final doncs, sempre fa il·lusió poder rebre o que creguin que mereixes doncs, un premi així.
Dins d'aquests registres, per exemple, hem de dir que ets el primer jugador espanyol que assoleix 100 marques en unes World Series. Suposo que això també fa il·lusió, no només pel nombre, sinó per tot el treball que hi ha i esforç al darrere, oi?
Sí, com t'he dit també amb el premi aquest de millor jugador, al final són marques o són registres, no?, que vas aconseguint arribar a o que vaig aconseguint a la meva carrera esportiva, que al final doncs no deixen de ser un reconeixement doncs això a la feina, als anys dedicats a això, i al final doncs són, no sé si dir-te rècords, però són números que, pues que mira, que van quedant allà i que segurament pues, quan em retiri, quan deixi això, doncs són aquests números que deixaré allà i que bueno, serà una mica també, en part, un llegat i un reconeixement doncs, a la trajectòria.
El Pol Pla, que sempre s'associa a rugby a 7, però tu també has tingut la teva època de rugby a 15. El que passa és que el rugby a 7, ho hem de dir, menys jugadors, al mateix camp, les mateixes dimensions, i aquí sí que l'explosivitat, sí que la velocitat, la força explosiva, mana bastant, oi?
Sí, és una modalitat molt més ràpida. A nivell nacional no tenim aquí tornejos de... Bueno, tenim tornejos, però no uns tornejos així, una competició regular, i per tant aquesta modalitat la competim a partir de la selecció. Llavors, bueno, és una modalitat, com has dit, menys jugadors al camp, mateixes dimensions, i per tant una modalitat molt més ràpida, molt més explosiva, més espais a l'hora de defensar, també més espais per atacar, menys temps. Llavors, tot al final es concentra en 14 minuts, que dura un partit. Juguem diversos partits en el torneig, acostumen a ser uns sis partits, repartits en un parell o tres de dies, i tot es concentra i és molt més ràpid i exigent.
Preguntar-te també, òbviament, per aquells Jocs Olímpics que vas disputar ja fa uns quants anys, el 2016, i bé, tenim a l'horitzó altres Jocs Olímpics. No sé si veus possible classificar la selecció espanyola.
Doncs, bueno, ho hem estat perseguint. Hem passat el cicle olímpic de Tòquio, que no ho vam aconseguir. Hem passat el cicle olímpic de París, que ens vam quedar així a les portes, com si diguéssim, per dues places. Ja quan ens vam classificar, doncs ja va ser una campanada, perquè pels Jocs Olímpics les places estan molt repartides a nivell mundial, o sigui, és una competició que no té tant en compte la competència que hi hagi a cada territori, sinó que busca un repartiment més o menys homogeni de les places. Llavors, al final, a Europa tenim una competència amb número de seleccions de nivell més gran que altres llocs, per tant, això ho complica. I amb el record dels Jocs de Rio, no? Doncs després d'haver passat dos Jocs Olímpics més en els quals no hem pogut estar, doncs posa més en valor el que vam aconseguir el 2016 i amb la nostra participació i haver pogut estar en els primers Jocs del Rugby 7. Ara la feina està centrada en crear un equip, en seguir sent competitius a les World Series i sobretot poder arribar en aquests jocs de Los Angeles amb un equip sòlid i lluitar per aquesta classificació. De moment portem un nucli de jugadors que ja va acumulant bastants anys o bastant experiència en l'èlit i que apostem perquè quan hi hagi les classificacions a Los Angeles o als preolímpics o les opcions que tinguem per estar-hi, doncs puguem rendir i puguem tenir l'oportunitat de tornar a viure en Jocs Olímpics.
Mm-hmm. T'hi veus en aquests Jocs Olímpics? Ho dic per edat, tens 31 anys.
Sí.
Sí?
No, per edat, sí. Per edat i físic, sí. Al final em sento bé. Les lesions em respecten i al camp em sento bé i estic rendint bé. El que passa també, ja són 10 anys, aquesta serà el meu desè any, aquest 2025, amb la selecció. Són molts anys amb aquesta exigència, amb aquest tipus de vida, d'estar molt temps fora de casa, de centrar-te només en l'esport. Llavors, per Los Angeles encara queda i jo ara m'estic dedicant a anar temporada a temporada, que és molt tòpic, no? Però centrar els meus esforços i l'energia sobretot en això, en la temporada present, en disfrutar cada moment, que no sé quan podrà ser l'última o no, i llavors quan acaba la temporada, durant les vacances, fer una mica de replanteig de veure com em veig per la següent temporada, si tinc ànims i forces per seguir apostant i donant tot el que requereix aquesta vida i aquest esport. Així que ara no et diria 100% si em veig a Los Angeles. Jo de moment estic amb energia i quan acabi la temporada ja em centraré en veure què tal la temporada que ve i així anirem fent.
Molt bé, Pol, preguntar-te, evidentment, pel rugby Sant Cugat. L'equip està a Divisió d'Honor, mai ha assolit l'ascens a Divisió d'Honor, s'ha intentat molts cops. Enguany, a falta d'un partit, que si el guanya es classifiquen per la fase d'ascens a Lliga Elite. Un somni, potser, algun dia veure el rugby Sant Cugat a Divisió d'Honor, no?
Sí, a mi particularment m'agradaria molt. La veritat que quan vaig estar al primer equip, les tres temporades que vaig poder ser-hi pujant de la cantera, ho vaig intentar, el poder ajudar a portar l'equip a Divisió d'Honor i ens vam quedar a les portes durant 3 anys i quasi ho vam tenir. I ara, després d'uns anys que he tingut així una mica convulsos, amb potser no una estabilitat clara de jugadors, de nivell, des de fa un parell o tres temporades estan tornant a treballar molt bé, estan aconseguint tenir també una base sòlida de jugadors, combinat amb jugadors joves que han pujat de baix, que pugen molt bé i aquesta temporada, la temporada passada crec que ja van sorprendre i aquesta temporada estan seguint demostrant que tenen un equip sòlid, un equip jove, per tant només pot anar millor i tant de bo que puguin classificar-se ara a la Lliga Elit aquesta, que serà la nova segona divisió, i això faci que algun dia tornem a estar a un passet i aconseguim l'ascens, i tant de bo també ho pugui disfrutar jo al camp algun dia.
Molt bé, doncs Pol Pla, gràcies per atendre's avui en directe aquí a l'Esport en Marxa, seguir fent història amb la selecció espanyola de rugby a 7 i tant de bo a Los Angeles, encara queden alguns anys, puguis afrontar els teus segons Jocs Olímpics. De moment, pas a pas i treballant el dia a dia. Que vagi molt bé i gràcies per atendre's. Pol, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Esport en marxa.
Continuem en directe aquí a l'Esport en marxa i ara ja tenim a l'estudi Ramon Bernils preparat per aquesta entrevista el que és el director de l'escola del Club de Golf Sant Cugat, l'Ivo Giné. Ivo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, comencem l'any amb força i és que el Club de Golf Sant Cugat i més concretament la seva jugadora Nagore ha guanyat la Copa d'Andalusia. Això què suposa per un club com el Golf Sant Cugat que està treballant des de fa ja molts anys amb el planter?
Home, pel club sempre és un orgull, no?, tenir una jugadora nostra que guanyi tornejos tan importants. Pensa que la Copa Andalusia, fora dels campionats nacionals, és possiblement el torneig més important a nivell espanyol. Comporta uns punts en el rànquing mundial importants per la Nagore i al final per nosaltres doncs, un orgull, no? També s'ha de dir que vam tenir les altres dues noies més punteres del club, l'Adriana García i la Carlota Carmona, que van quedar de les... L'Adriana va quedar cinquena i la Carlota la dotzena. O sigui que molt bé, molt, molt bona representació en el primer torneig de l'any.
Mm. I la Nagore, a més, que ha rebut també una molt bona notícia, no?, dels Estats Units.
Sí, correcte. Bueno, ja estan en una edat que ja comencen a fer eleccions per anar a jugar a universitats d'Estats Units i ella doncs, va poder escollir, es va poder posar d'acord amb la universitat que volia d'Arizona i està ja enfocada ja el 2026 a poder anar allà.
Mm. Podríem dir que és la jugadora ara mateix que té més opcions d'arribar a ser professional, la Nagore?
Va tot encaminat a que sí, ella sense oblidar els estudis, però ella la seva intenció seria provar el professionalisme, o sigui, entrar dintre el circuit professional i estar posant tot el seu esforç i les seves intencions en que sigui així, sense mai oblidar, ja et dic, els estudis, i per això prova d'això és que se'n va als Estats Units, no?
Mm. Podríem dir que hi ha substituta per la Paula Martí, no?
Home, porta un molt bon camí, fa molts anys que està dintre de l'èlit espanyola i dintre de l'èlit europea, perquè també s'ha de dir que aquest any va ser escollida per jugar a tornejos amb Europa, contra illes britàniques en aquest cas, i aleshores, ostres, crec que està seguint els passes de la Paula.
Deixant de banda aquest nom propi, hem de destacar que Sant Cugat tindrà un gran torneig. Serà a finals pràcticament de juny. Què és l'Interclubs, perquè la gent ho coneixi, l'Interclubs absolut d'Espanya femení?
Bueno, és una prova que juga, com bé diu, entre clubs de tota Espanya. Són equips de quatre, juga a dos dies, parelles el primer dia i resultat individual el segon. Vam tenir la sort de guanyar-lo fa dos anys amb aquestes tres noies que t'he comentat, i la Clara Sanchiz, i aleshores ens feia il·lusió ser seu d'aquest torneig. Ho vam proposar per l'any passat per intentar defensar el títol doncs a casa nostra. No es va poder perquè ja tenien aparaulat un altre, però ens han concedit ser la seu aquest any i estem molt contents perquè això no havia passat mai, em sembla, o des de fa molts anys, que jo no havia ni nascut. Per tant, per nosaltres és una fita molt important de posar una mica més també, no només els nostres jugadors, sinó el nostre camp i la nostra ciutat a disposició de tots la resta d'equips i clubs d'Espanya, en aquest cas.
Recordem que fa dos anys el Golf Sant Cugat va quedar campió d'Espanya i va anar a l'Europeu. Aquest any l'objectiu, jugant a casa, seria intentar doncs, repetir aquest èxit?
Sí, home, la intenció és aquesta. A més, el calendari amb tota seguretat ens permetrà que estiguin les quatre jugadores que van aconseguir aquest torneig fa dos anys, i aleshores crec que tindríem, en cas de ser així, que estiguin les quatre en forma, seria molt factible poder lluitar per la victòria aquest any.
Una escola del Club de Golf Sant Cugat amb aproximadament 130 jugadors i jugadores. És el sostre, no pot encabir més integrants. Això també demostra l'èxit d'aquesta escola i d'aquesta metodologia, d'aquest aprenentatge, no?
Sí, sí, sí. La veritat és que portem ja un parell d'anys que anem molt justos d'espai ja. Hi ha molt, molt bona rebuda a nivell de nanos per voler aprendre el nostre esport i que finalment bueno, uns es queden, uns ho proven i ho deixen estar, però lo important és que es provi, si poden estar un parell d'anys i sobretot aquesta edat de petits, perquè el swing de golf no, és com el anar en bicicleta, si ho aprens de petit ja se't queda i ho pots reenganxar més endavant, no? I al final això és una mica el que busquem en el nostre club, o sigui, no només les victòries dels seus jugadors, que són molt importants, sinó fomentar el golf com una pràctica lúdico-esportiva, no? I que puguem tenir quants més golfistes millor en un futur.
Molt bé, doncs, Ivo Giné, director de l'Escola del Club de Golf Sant Cugat, moltes gràcies per atendre. Estarem pendents de tota l'actualitat i, evidentment, de finals de juny amb aquest Interclubs d'Espanya femení a casa nostra, aquí a Sant Cugat. Que vagi molt bé i molta sort.
Vinga, moltes gràcies, igualment.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Doncs afrontem la recta final d'aquest Esport en marxa i tenim un altre convidat aquí en directe a l'estudi, Ramon Barnils. Concretament és Frederic Brasó, que és membre d'Òmnium Cultural. I aquí a Sant Cugat, i a nivell general, però més concretament, volíem tractar aquesta campanya per l'esport català. Frederic, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, explica'ns primerament quins són els objectius d'aquesta campanya.
Sí, mira, primer, o sigui, ho voldria dir que és que el català està passant per un moment molt difícil i llavors aquí Òmnium Sant Cugat juntament amb les unions esportives de Catalunya, els consells esportius de Catalunya i l'Unió Esport de Catalunya van començar aquesta campanya ja en el 2023. Llavors l'objectiu és fer que el català sigui una llengua normalitzada amb l'esport. I per això estem parlant amb tots els clubs i estem parlant amb totes les federacions i associacions esportives d'aquí de Sant Cugat per fer activitats i per promocionar el català dintre l'esport.
La resposta dels clubs d'aquí de Sant Cugat és bona, no?
La resposta és fabulosa, és genial. Tots han posat, o sigui, ens ajuden molt, estan molt, molt integrats amb això del català i no tenim cap problema quan els hi oferim doncs, fer alguna activitat amb ells.
Tenim uns 14 clubs, més o menys, no? De Sant Cugat.
14 clubs estan adherits a la campanya. Aquí, juntament també amb molts presidents, amb molts entrenadors i també doncs, jugadors i també familiars dels jugadors.
Tenim associacions com Sant Cugat Creix i la Coordinadora d'Entitats Esportives que aglutinen gairebé tot l'esport de casa nostra. Sí. I m'agradaria que parléssim de dos exemples que m'has comentat abans, que sí. Per tu són referents aquí a casa nostra. Un és el Dos Torres, el Club d'Escacs, i l'altre també, en aquest cas...
Sí, Sant Cugat, Sant Cugat sí. Futbol. Llavors, sí, el Club Esportiu Dos Torres és un club d'escacs que està fent la campanya ensenyant, jugant i practicant a l'escacs en català. Això s'està fent dintre també del nostre local, o sigui, el nostre local està obert cada dilluns des de 4:45 a 6:45 per jugar a escacs amb el suport del Dos Torres. I van jugar doncs, tots els seus els jugadors que volen anar-hi i també està obert a tothom que li agradi aquest esport.
Entenc que en aquest cas és un fet important que es treballi la llengua catalana en la competició, però també hem de parlar del Sanku perquè han fet una iniciativa amb la seva grada d'animació referent a això, no?
Exacte, la grada d'animació que va fer el Sanku aquesta temporada van posar 6 punts de com tenia que tratar-se aquesta grada i un d'aquests punts és pues, cantar en català, o sigui, buscar cançons també en català per poder animar en el club.
I aquesta campanya, com penseu implementar-la? com ho esteu fent?
Sí, això hi ha unes eines que intentarem aquest any això, passar-les a tots els clubs i que estiguin adherits, com pot ser com enfortir el català en els entrenaments, també com enfortir l'ús del català a les instal·lacions, o sigui, posant pues, terminologia, posant no sé, cartells dintre les instal·lacions i introduint i normalitzar la terminologia que ja ho he dit i el català en el dia a dia. Aquestes eines i tallers que proposem són perquè els clubs i associacions tinguin una guia d'actuació per enfortir el català.
I per acabar una mica, tenies altres qüestions a comentar-me. En tot cas, el més important és conèixer com els clubs de la nostra ciutat es poden posar en contacte amb vosaltres i adherir-se.
Sí, nosaltres tenim el local en el carrer Mir, número 7, d'aquí de Sant Cugat. Està obert des de, o sigui, els dimarts a la tarda, de 5:30 de la tarda fins a les 8. I després tenim dimecres al matí de 11 a 1, dimecres a la tarda també de 5:30 a 8, i el dijous estem oberts des de les 11 fins a la 1. I poden passar per allà i adherir-se, o també per la pàgina web del Català Creix, Creixem en Català, perdó, i llavors també poden adherir-se en aquesta pàgina.
Molt bé. Per acabar, creus que els clubs professionals, parlant, per exemple, de futbol, Barça, Espanyol, Girona, haurien de fer un pas més endavant?
Ja ho han fet. O sigui, ja en l'any 2023 ja es va fer, no sé si ho recordeu, una campanya, i el Barça, a tota la grada, va fer un gran mosaic de compartir amb el... La campanya aquesta de compartir amb el català.
Comparteix el
català.
Sí.
Llavors, també hi ha l'Espanyol, hi ha també el Joventut de Badalona, tots els equips aquests de primera divisió d'aquí de Catalunya estan adherits. També estan adherits molts periodistes, estan adherits molts jugadors, per exemple, els jugadors femenins, les jugadores del Barça, com és la Aitana Bonmatí, també l'Alexia Putellas, estan adherides també. I bueno, sí, això va començar, ja et dic, el 2023, i en aquí ara nosaltres volem aquest mes de aquest any 2005 pues, potenciar-ho aquí en el club.
Molt bé, doncs, Frederic Brasó, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí en directe a l'estudi Ramon Bernil, i esperem doncs que el català continuï sent important a casa nostra, perquè si no, malament rai.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé, doncs nosaltres afrontarem la recta final del programa i ho farem primerament parlant de la Copa del Rei i de la Reina. Es va sortejar dimecres passat, el júnior masculí ja té rival, serà el Club de Campo de Madrid. Quarts de final davant el conjunt madrileny, el Legara, del 28 al 30 de març. Moment d'escoltar el tècnic del júnior, Oriol Torres.
Altra vegada complicat. L'any passat ens va tocar el Polo, que eren els líders. Aquest any ens toca el Club de Campo, que van segons. Però bueno, jo crec que la diferència entre aquest any i el passat és que ens separa només un punt al finalitzar la primera volta, amb la qual cosa fa que el partit sigui molt, molt igualat i molt disputat, i jugant-se pues, aquí a Legara. Pues, bueno, crec que tot i ser un camp neutral, és Catalunya, per tant, ens juga una mica a favor. Així que, bueno, motivats, contents i amb ganes. Podem i som capaços de guanyar perfectament, però sabem que és un rival molt complicat i que, evidentment, ens ho posarà molt difícil. Però, bueno, pensar en aquest partit i a preparar-lo de les millors formes possible.
La semifinal s'enfrontaria al guanyador del Club Deportiu Terrassa Tennis. I pel que fa al femení, doncs debutarà i ho farà doncs davant un conjunt com és el Sanse Complutense de Madrid, un rival que tot i ser setè a la Lliga regular pel tècnic Guille Carnicer del júnior no serà gens fàcil.
La veritat és que és un rival complicat. Si bé és cert que hem evitat els clàssics en el partit de quarts, que ens podia tocar tothom al no ser caps de sèrie. La Complutense és un rival que no ens, amb el que no tenim del tot bon record. A la Lliga sempre ha sigut un rival que ens ha costat molt, l'hem guanyat molt poc, de fet és un dels equips amb els que tenim pitjor a baraix particular. Si bé és cert que l'any passat a la Copa, en el mateix partit de quarts, vam guanyar de forma contundent, ja et dic, no, és un rival molt incòmodo. A més, el fet de jugar un altre cop també contra elles de forma consecutiva en Lliga i en Copa ho farà també una mica més complex, perquè és quasi com tenir aquest doble enfrontament amb elles. Si bé és cert que, evidentment, l'igualada de Copa dona aquesta sensació de més importància al ser un partit d'un torneig tan curt, però bé, amb la nostra situació en Lliga, doncs això ja et dic que és un afegit de complexitat. Dit això, no ens plantegem gaire més enllà. Primer hem d'anar pas a pas, és pensar en superar divendres, i llavors ja ens preocuparem del que toqui.
Doncs l'Egara, que acollirà a Terrassa el 28 al 30 de març aquesta Copa del Rei i de la Reina. I també us hem de recordar malauradament una notícia que ens ha colpit, i és que Ferran de la Roza, més conegut com a Piwi, soci número 1 del Rugby Sant Cugat, fundador de l'entitat, entrenador, jugador, delegat i d'altres qüestions, ahir ens va deixar a l'edat dels 55 anys després d'una llarga malaltia. El club colpit de dol, perquè sens dubte ha estat una de les persones referents amb la creació i després al desenvolupament del rugby Sant Cugat. Des d'aquí, doncs, per familiars, les nostres condolències també al club, òbviament. Fins aquí aquest Esport en Marxa, però no desconnecteu, perquè tot seguit, al Faves Contades, conversarem amb Marta de Castro, tècnica de turisme de l'Ajuntament, per conèixer quines pel·lícules, sèries i anuncis s'han rodat aquest 2024 a Sant Cugat i com funciona la plataforma Sant Cugat City of Film. Nosaltres ens retrobem dilluns vinent. Bon dilluns, el que resta de dia, i també bona setmana. Adéu-siau.
Club Helsin ha patrocinat aquest espai. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Bona tarda, avui és dilluns 20 de gener i us parla la Sara Vella.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Cal Tamarari està d'aniversari. Enguany fa 10 anys que el projecte començava a rodar amb l'objectiu de construir un espai autogestionat obert a la participació popular per treballar per la transformació social i política. Per celebrar-ho, organitzaran 5 grans actes que tindran lloc al llarg de l'any. Des de l'entitat es mostren molt satisfets de poder celebrar aquesta fita d'un projecte col·lectiu que creuen que està molt viu i que és més necessari que mai a la ciutat. La comissió encarregada d'organitzar els actes de celebració dels 10 anys han presentat aquest dilluns les activitats que serviran per celebrar l'efemèride. La primera cita arribarà amb la tradicional calçotada de l'entitat al Parc de Can Bernet. Aquesta arribarà el 22 de febrer i té com a principal novetat que enguany la coorganitzen juntament amb l'Esbar Sant Cugat, que celebra 50 anys. Durant els pròxims dies, les dues entitats donaran més detalls per poder assistir a la calçotada. El mes de maig tindrà lloc un sopar de germanor amb les persones i entitats que hagin estat sòcies de Cal Tamarari al llarg dels anys. La següent cita arribarà per la revetlla de Sant Joan, i és que des de Cal Tamarari s'han proposat organitzar un sopar popular amb concert al carrer, celebrant així que tot just farà 10 anys que la taverna, el restaurant de l'entitat, va obrir per primera vegada les seves portes. Tot i que encara no se saben els detalls, la comissió de la celebració està treballant en un gran acte que tindrà lloc el 4 d'octubre. Aquest serà l'acte central de la celebració i serà una jornada que comptarà amb la participació de la taverna i de Cal Tamarari. El punt final a la celebració del seu desè aniversari anirà de la mà del Quinto de Nadal, una cita que l'entitat organitza cada any i compta amb la participació de centenars de santcugatencs.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Aquest dilluns 20 de gener s'han publicat les llistes provisionals de la convocatòria extraordinària de les escoles bressol municipals La Mimosa i Gargot. De les 29 places que oferien entre els dos centres, fins a 22 famílies han preinscrit els seus infants. La Mimosa, que oferia 19 places, ha rebut 4 peticions, fet que garanteix a tots aquells inscrits la plaça. Pel que fa a la Gargot, caldrà fer el sorteig de desempat que ordeni les preinscripcions, i és que de les 10 places que oferia han rebut 18 sol·licituds. Aquest dimarts i dimecres s'obre el període per presentar, si s'escau, les reclamacions pertinents. El 23 de gener es farà el sorteig del número de desempat i el 24 es publicaran les llistes definitives. Finalment, del 27 al 31 de gener es podrà fer la formalització de la matrícula. Aquesta convocatòria extraordinària respon a la trentena de places que han recuperat la Mimosa i la Gargot i que havien quedat en suspens arran d'una petició tècnica de la Generalitat.
Música. Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Media.
Sant Cugat ha rememorat aquest diumenge el seu passat rural amb la tradicional Rua dels Tres Tombs. 13 carrosses i una trentena de cavalls han recorregut el centre de Sant Cugat. A l'inici del trajecte s'ha aplicat el protocol per garantir el benestar dels èquids que s'han detectat quan s'han detectat, perdó, dues carrosses que no seguien la normativa perquè els guarniments no estaven instal·lats correctament. Per tant, no han pogut fer la cavalcada. Jordi Vell és el president de la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat.
Molt bé, molt el recorregut doncs, bé, no hi ha hagut grans incidències. Hi ha hagut un petit problema amb els guarniments i això, llavors hem decidit parar-ho i ja està, i com ha de ser, ja està.
Enguany, la Unió ha fet de banderera amb motiu del 125è aniversari. Sentim el president de l'entitat, David Pujol.
És un honor que una entitat, una comissió tan tradicional i antiga com la Comissió dels Tres Tombs de Sant Antoni, hagin pensat en nosaltres en ser banderers aquest any. És un honor. I aprofitem. Mira, és una manera de començar les celebracions del 125è aniversari de la Unió.
La benedicció dels animals ha estat un dels moments més participats, amb centenars de persones aplegades amb els seus companys peluts i també amb plomes i escates perquè rebessin l'aigua beneïda dispensada per mossèn Emili Marlès. La Rua dels Tres Tombs és la cirereta en el pastís de les festes de Sant Antoni Abat. Una altra de les propostes destacades ha estat l'encesa dels foguerons aquest dissabte, que ha comptat amb la implicació dels Diables, l'entitat sardanista i els Caparrots. A més, s'hi ha estrenat una nova proposta, una batalla teatralitzada entre Sant Antoni Abat i el Dimoni. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha celebrat que s'hagi pogut recuperar tota aquesta part d'una festivitat.
Hem pogut tenir i gaudir de la festa de Sant Antoni, que ens fa recordar aquell passat més de pagès i rural del nostre poble.
Com ja és habitual, entitats animalistes han protestat contra la celebració dels Tres Tombs. Per una banda, la plataforma animalista Sant Cugat, La Paz, ha seguit la rua de manera discreta, documentant tot el que passa i amb la perspectiva d'elaborar un informe. D'altra banda, Barcelona i Vallès Animal Safe ha seguit la cavalcada a la cua, en silenci i alçant cartells contra el que consideren una tradició que vulnera el benestar dels animals.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Emma Vilarasau ja té el seu primer gran guardó al sac i ben lligat. L'Acadèmia del Cinema Català li ha lliurat aquest dissabte el Premi Gaudí com a millor protagonista femenina per Casa en Flames. La Sant Cugatenca ha reivindicat la capacitat del cinema per normalitzar les diversitats de cossos, raça i també d'edat.
Hi ha belleses lluminoses, divertides, curioses i d'altres que no, però si li posem el foco i ho normalitzem, potser perdríem aquesta por tan irracional que tenim a l'envellir i a morir. I potser moltes dones deixaríem de castigar els nostres cossos per retrasar aquest moment que d'altra banda és inevitable.
Vilarasau s'ha imposat en una categoria on competia amb Àngela Molina per Polvo Serán, Maria Rodríguez Soto per Mamífara i Patricia López Arnaiz per Los Destellos. Casa en Flames s'han dut 3 estatuetes en una nit on el 47 ha estat la gran triomfadora amb 7 premis. Encara queden 2 grans cites on Vilarasau pot eixamplar el seu palmarès. Els Premis Feroz, que lliura la crítica el 25 de gener, i els Goya de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, que serà el 8 de febrer.
Info Migdia.
Més de 10.000 euros s'han recaptat a la 18a edició del concert Música per la Solidaritat organitzat pel Rotary Club aquest diumenge al Teatre Auditori. 9.000 euros es destinaran a Polseres Candela, que lluita contra el càncer infantil, i els altres 1.000 euros serviran pel projecte contra la polio del Rotary Club. La Reina del Pop, banda tribut a l'Oreja de Van Gogh, ha fet ballar el públic assistent amb les cançons referents del pop espanyol. Cugat Mèdia és un dels col·laboradors de l'acte.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
El tercer dilluns de gener, també anomenat Blue Monday, es considera el dia més trist de l'any segons una fórmula pseudomatemàtica creada pel psicòleg Cliff Arnold, que té en compte paràmetres com el clima i els possibles deutes contrets a causa de les festes nadalenques. La teoria, no exempta de controvèrsia, es va utilitzar en el seu origen per publicitar una agència de viatges britànica. Malgrat tot, la psicòloga Ruth Canals considera que després de les vacances i trobades de Nadal sí que és habitual patir una baixada d'ànims. Tal com ha explicat la psicòloga Alfabes Comptades, Canals atribueix aquesta baixada d'ànims a l'efecte reentrer, és a dir, a la tornada a la rutina, tal com passa al setembre, després de les vacances d'estiu. A més, el gener té un afegit: la pressió que ens imposem a nosaltres mateixos pel sentiment d'inici d'any amb els propòsits d'any nou i la mirada retrospectiva al passat. Els dies més curts, el fred i les despeses nadalenques també contribueixen en el desànim. Alguns consells de l'experta per sentir-nos millor durant aquesta època són aprofitar la llum solar, passejar per fer exercici de forma regular, alimentar-se bé i incloure a la dieta aliments rics en triptòfan, com el gall dindi, el tofu, els ous i els lactis. Canals també recomana practicar ioga, realitzar tècniques de relaxació i descansar bé.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I en l'àmbit esportiu, una notícia trista: ha mort Ferran de la Roza, anomenat Piwi, als 55 anys després d'una llarga malaltia. Piwi va ser un dels fundadors de l'entitat i també era el soci número 1 del club, exjugador i capità, exentrenador, delegat i encarregat de moltes tasques del club. Des del Rugby Sant Cugat han lamentat la seva pèrdua com un cop molt dur i diuen que sense ell el club no seria el que és. I de moment això és tot. Podeu trobar més notícies a www.cugat.cat.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
La música local a Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Give me day or two to think of something clever, to write myself a letter, to tell me what to do. You skipped my avenue when you said you were passing through. Was I?